Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 115è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, la SER Manresa, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez avui, no acompanyat pel Vladimir Zayats, que el tenim fora i, per tant, avui no hi serà. Des d'aquí enviem una salutació molt afectuosa al nostre estimat Vladimir. I avui em toca a mi fer el menú, una tasca que sempre fa el Vladi. Doncs mira, avui tenim diverses coses. Primer farem una entrevista amb el Jordi Díaz Comas, que ara passarem a presentar de seguida. Després farem un comentari al programa número 114, on el Lluís Orenyes, i l'anterior, on el Lluís Orenyes, amb la seva secció de cinema i escacs, va comentar una pel·lícula molt, molt, molt xula, i farem un comentari. I després farem tot un reguitzell de notícies llampec. Tenim el tema dels candidats, també al final de la Copa Catalana. Vull dir que tenim moltes coses a fer. Per tant, anem per feina. Tenim ja en línia el Jordi Díaz Comas, que és el president del Club d'Escacs Platja d'Aro i delegat també del territorial de Girona. I Jordi, benvingut.
Moltes gràcies, Sergi.
Que, per cert, esteu d'enhorabona, no?
Sí, tot l'any tindrem celebració perquè serem el vigent campió de la Divisió d'Honor. Sí.
Campions de Catalunya, Divisió d'Honor, fantàstic. Ara en parlarem de tot plegat. Però mira, ens agrada molt, molt, quan tenim un convidat, de fer-li un test ràpid per conèixer-lo una miqueta millor. Estàs a punt?
Sí, a punt, a punt.
Un lloc per viure?
Platja d'Aro, mentre que no sigui l'estiu.
Vale. A l'estiu marxeu tots, no?
Bueno, busques llocs una mica més recollits, però està bé. També l'estiu també està bé, té la seva gràcia, és com si estiguessis a tot el món.
Clar, també és veritat. Un lloc per viatjar?
Un lloc per viatjar? Una illa petitona, tipus La Gomera o El Hierro, una cosa així. Un lloc tranquil, també.
Un llibre?
Un llibre? Ostres, ara em vaig llegir fa poc Les calces al sol, que va estar bé, i fa més temps m'agrada molt un que es diu Búscame donde nacen los dragos, que és un llibre de... Los dragos és un arbre una mica estrany que, sí, no? Que té la sàvia vermella i que viu a Canàries.
A Canàries n'hi ha un, de fet, n'hi ha un d'històric, no?, que té no sé quants anys.
En Ària, a Icot de los Vinos.
Ah, exacte.
Més de 10.000 anys.
Buah, fantàstic. Sí. Un plat.
Qualsevol plat d'arròs, per exemple, m'agrada.
Mira,
un arròs a la cassola ben bo.
Tu ets dels meus. Paella, no?
Sí.
Paella així,
marina. Paella també, segons el dia, banda, una paella banda, una paella del senyor, de la senyoreta aquesta que està neta. De... Bueno, tot l'arròs ben fet,
entra bé.
Amb bon peix, aguanta bé.
Molt bé. Una beguda?
Una beguda, cervesa fresca, quan fa calor, un vinet, un bon vinegre, també, de tant en tant, I per què no aigua sobretot, també.
Molt bé. Una sèrie?
Ostres, una sèrie. La primera temporada de Game of Thrones, abans que surtin els ocells, perquè jo ja és massa fantasiós. True Detective, per exemple, Mar de Força.
Val.
O Breaking Bad.
Breaking Bad
també és brutal, aquella.
Brutal, Breaking Bad.
És bona per veure-la i tornar-la a veure.
Brutal. Sí, jo l'he vist dues vegades. I, de fet, ara venint cap aquí a l'estudi, estava recordant la temporada fantàstica en què el policia s'entera de que el seu cunyat és qui és.
Sí, sí.
Brutal, brutal.
És que aquesta sèrie, de veritat, no sé, hòstia, els guionistes, no sé, són brutals. És que,
sí,
és que va millorant, no és que puguis, que normalment és la primera que és bona, o la segona, o la tercera. Aquesta sempre va millorant.
Totalment d'acord.
La seqüela també funciona.
Sí, has vist la seqüela de l'abogat?
Sí, sí.
Oh,
sí, sí.
Del Saúl, bestial també, bestial.
Better Call Saul.
Oh, boníssima. Molt bé, un animal?
Un animal, un gos.
Un polític o política?
El que no faci de polític.
Molt bé. Una cançó.
Una cançó. Money for Nothing de Dire Straits. L'Estaca.
L'Estaca.
També és divertida.
També. En aquest disc de fet de Dire Straits hi ha una que de fet és una de les meves preferides, que és Brothers in Arms.
Ah, aquesta és boníssima.
Aquesta és brutal, també, és brutal.
Sí, sí, poder... Ara
canvies, ara canvies.
Canviaria, segur.
Molt bé, un lema.
Un lema. Salut i escacs, o viu i deixa viure, o...
De fet, és la despedida del programa, Salut i escacs.
Sí, bueno, nosaltres sempre ho dèiem. A Girona es va posar la moda. Tothom saluda Salut i escacs als mails.
Que bo. I, finalment, un jugador o jugadora d'escacs?
Jugador o jugadora... Bueno, jugadora no tindria dubte que seria la Judit Polgar, i jugador doncs en Paco Vallejo o sobretot en, no sé, en Carlsen. Tots aquests són molt bons ara. Em fa pena, per exemple, que no guanyi en Nepomniachtchi el títol ni en Caruanas, seran eters secundons, seran com Korsnoi.
Sí.
Sense corona.
De fet, el Nepo és bastant gros, perquè l'any passat va estar a tocar. En fi.
I ara invicta, o sigui, no va a la fin... Ha sigut una mica a Marrategui, allà assegurant,
sí.
No perdre, no ha perdut ni una. Ahir va ser una partida increïble. També, pobra Caruana, s'estarà fotent de cops de cap.
No l'he vist, tio. Mirarem.
Jo ho vaig seguir fins al final, Al final em vaig quedar... No podia anar a dormir perquè, ostres, però és que és de bojos. I jo pensava que al final s'ho jugarien a cara creu, que no farien taules. Dirien, bueno, que algú faci un error, a cara creu.
Clar. En fi. ha anat com ha anat. Al final s'ha colat el que ningú esperava.
Clar, no? I a més que com està de tan baixa forma el campió del món, qualsevol que hi vagi té moltes possibilitats.
Moltes possibilitats. De fet, això es juga a finals d'any, no? A desembre, pot ser?
Sembla que sempre és el novembre.
El novembre, d'acord. Sí. Bueno, el campió encara té temps de posar-se en forma.
Bueno, li costarà, però sí.
A veure què passarà. Molt bé. Jordi, fins aquí el test per conèixer millor. I,
fàcil, sí.
Fàcil, com et vas enamorar dels escacs?
Jo, de ben petit, el meu pare ensenyava a la meva germana, que era una mica més gran. La meva germana no li feia gaire cas i a mi em va copsar molt l'atenció que hi hagués unes regles i que tu poguessis, no sé, guanyar qualsevol persona, encara que fos més gran que tu. Tu intentar, i jo era molt tossut, anava per Platja d'Aro amb el tauler d'escacs i les peces, buscant gent.
Anar retant gent.
Sí, sí, a cuiners d'altres restaurants, de llocs, de família, i anar jugant amb gent, i mira, vaig anar aprenent. Per llàstima, no hi havia club d'escacs a Platja d'Aro fins que vaig ser més gran, fins als 14 o 15, i després vaig poder començar a jugar a federat.
Que bo. Com dèiem, el Platja d'Aro s'ha proclamat campió de Catalunya a la Divisió d'Honor. Com se sent un president d'un club d'escacs que acaba de proclamar-se campió de Catalunya?
Bueno, molt orgullós, però primer hem de fer memòria de que jo sóc el president dels últims 3 o 4 anys, però el fundador, o el que va posar la segona etapa del Platja d'Aro després de la inicial, que va ser l'Avenir Fanalenc, després de molts anys de la targa que no hi havia club, va venir Vladimir Volkov, que a vegades, bueno, amb Vladimir Sayats el coneix bé, perquè hem fet tornejos junts, i és un gran mecenes i un gran promotor dels escacs, i tenia un somni de ser campió de Catalunya d'escacs amb el Platja d'Aro. Nosaltres dèiem que era boig, perquè dèiem... Però el més graciós és que ell deia, en 5 anys estaremos en primera divisió. Que ells pensava que la màxim era guanyar primera divisió.
Vale.
No sé. I quan vam arribar, em van dir, no, encara en queda una.
Encara en queda una.
No s'ho podia creure, saps? I vam pujar, o sigui, va ser increïble, vam pujar cada any una categoria.
Wow.
Com a campions. Pam, de tercera a segona, de segona a primera, de primera a preferent, de preferent a segona catalana, i a segona catalana ens van parar 2 anys.
Val.
Ens va costar més. I després de primera divisió, i de primera divisió, divisió d'honor.
Uau.
O sigui, amb un recorregut, i després, el tercer any a divisió d'honor, ja han guanyat. Ara ja està, em sembla. Uau, que ja...
Això és un recorregut...
Tenquem la paradeta.
És un recorregut llampec, això, Vull dir que...
Sí.
Que déu-n'hi-do. Què diries? Com resumiries? Què és el que cal tenir perquè un equip arribi dalt de tot com vosaltres?
Doncs nosaltres el que vam tenir és un equip de gent Per exemple, en Carlos Salgado, que feia com de professor i de coordinador del primer equip, amb Vladimir, que posava el tema econòmic, jo que feia fitxatges, que buscava, jo feia com en Monchi del Sevilla, buscava jugadors, i com ens costava molt tenir jugadors de la casa, perquè encara l'escola començava, ara ja comença a haver algun jugador que comença a jugar el primer i el segon equip de la casa, però al principi no, i clar, nosaltres hem sigut un equip que se'ns critica, que som un ple d'estrangers, però és que era l'única possibilitat de plantejar-ho perquè som 10.000 persones, no? No tenim un milió de persones al voltant que vulguin jugar a escacs, algun d'ells. Llavors, ara volem canviar una mica la filosofia del club de cara al futur, perquè ja han guanyat el títol, totalment, el títol és un trofeu. O sigui, tant d'esforç econòmic, si te pares a comptar per un trofeu, potser hauria d'haver un premi una mica més, com, per exemple, si guanyes un sub d'edats, te'n paguen el viatge a l'Espanya.
Sí, per exemple.
Hauria d'haver alguna cosa.
Algun tipus de subvenció.
Sí, algun tipus de premi, de compensació per l'esforç.
I no hi és.
Però, bueno, també compensa l'orgull aquest que sentim ara.
Evidentment, evidentment. En algun moment, abans de començar la Lliga, us sentiu amb possibilitats abans de començar o pensàveu que era molt difícil i que, bueno, competir?
Aquest any l'objectiu era lluitar per tot.
D'acord.
O sigui, abans de començar vam fer un equip i com vam aconseguir que en Chigaev, que és el tercer d'Espanya actualment, i en Kozlov, que és un rus que està amb nosaltres des de preferent, o sigui, ja hem fet pinya, inclús amb els russos, en Kozlov juga amb nosaltres des de, t'he dit, fa 8 anys, una bestiesa així, 8 o 9 anys. Doncs li vam canviar la bandera amb això que està passant llastimosament entre Rússia i Ucraïna, bueno, més que res per Rússia, evidentment. Doncs la FIDE va fer una normativa que deixava canviar els mestres sense cost, com abans, sense pagar una compensació a la Federació Russa.
D'acord.
I llavors vam aconseguir canviar en Chigaev i en Kozlov a bandera espanyola. I llavors vaig buscar un jugador que estava com semi-retirat o que jugava menys, que estava baixant molt d'elo, però que era un jugador que havia sigut molt bo, Karankulov, que viu a Vigo.
Sí.
I amb aquests tres de bandera espanyola, que no es poden dir espanyols, però de bandera espanyola, clar, ens feia un equip molt competitiu.
Clar, evidentment. Sí, sí, superpotent.
I després hem de posar amb un primer espasa, el millor jugador que ja ha jugat mai a la Lliga Catalana, suposo, el 32 del món, Alexei Sarana, Alexander Sarana. Aquest és brutal. I en Pret, que també està entre els 50 millors. O sigui, tenim dos jugadors que són millors que qualsevol jugador espanyol, em sembla.
Sí, sí, equipàs total. I ara què? Campions de la Divisió d'Honor? Quins són els nous reptes que us proposeu?
El nou repte és fer créixer l'escola i tirar més de jugadors locals més propers. O sigui, reduir costos al màxim i fer un equip per mantenir-nos a Divisió d'Honor i lluitar més que res per guanyar algun títol a Espanya. O sigui, perquè a Espanya es concentra tot en una setmana i el cost és molt diferent que portar un jugador diumenge sí o dissabte sí, dissabte
sí.
Viatge, transfer, hotel, per un cap de setmana jugar una ronda. És caríssim. En canvi, si els portes un equip fortet per jugar 5 dies a qualsevol lloc d'Espanya, que es fa normalment a Linares, a més algun dia ho fan més a prop.
També estaria bé.
També estaria bé per canviar. I llavors, jugar per això, ja hem aconseguit el màxim a Catalunya, doncs ara a Catalunya ho mantindrem, que ens fa gràcia, però no farem un equip costós.
D'acord. Això que deies ara, d'haver de si canviem alguna vegada de seus, pel d'Espanya també estaria molt bé, perquè a veure, a Salobreña sí està molt bé quan hi vas, però també estaria bé que vinguessin cap aquí, cada any anar a desplaçant.
Alguna vegada
estaria bé.
El d'Espanya absolut ens sembla fan a Linares, que a sobre no hi ha ni piscina, fot una calor d'agost. Jo vaig anar un any i vaig dir, però això
part,
és inhumà.
Tenint en compte que la federació que té més fitxes en diferència és la catalana. Vull dir, en
fi,
ja tocaria. Escolta, parla una mica dels escacs base de Platja d'Aro. Com ho teniu muntat, això?
Els escacs base de Platja d'Aro, hi havia primer una escola que es deia Escola Costa Brava, que la portava en Carlos, i després en Anatoli Karpov ens va cedir el seu nom, que ell té un seguit d'acadèmies a nivell mundial, que em sembla que cobra a moltes d'elles un royalties, per cedir el seu nom i el seu know-how de com donar un ensenyament dedicat als escacs. I ens va cedir el seu nom per Catalunya i Balears, sense cost, per la bona relació que tenim amb ell, especialment amb Vladimir Volkov, i meva també, però més ell, evidentment, ens va cedir el nom i tenim una acadèmia Karpov a Platja d'Aro, l'única de Catalunya.
Acadèmia Karpov.
Bé.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. I està en Carlos i algun mestre més donant classes.
O sigui, el Karpov d'alguna manera està vinculat amb l'escola.
Sí, sí. Ell té, ens va seguir el nom, va vindre el primer trofeig que vam fer de nanos. O sigui, fa molta gràcia perquè els nanos li donen el trofeig amb... que molts d'ells no el coneixen, perquè clar, és una altra època,
sí,
però
total.
Clar, queden parats, que és un campió del món.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i les fonts d'ingressos principals d'on surten? Perquè m'imagino que tot això ha de mantenir un equip com aquest ha de tenir un cost.
Tenim el mecenatge aquest que et deia, amb Vladimir, bueno, de voluntàriament d'ell, que amb espècies, perquè també deixa una casa seva o un espai perquè puguin hospedar-se els jugadors, sense cost, evidentment, pel club. Després tenim una part del club, que tenim ingressos atípics d'una festa major que fem una barraca, i tenim l'Ajuntament, esforç de cadascú, tothom ho fa gratis, el Carlos i jo, hores i hores, i un altre en Josep González, hores i hores dedicats per el nostre hobby, passió. Sí. És una passió, si és una passió, tu ho fas amb ganes. I si a sobre tens resultats, millor. I llavors els jugadors cobren i alguns no cobren. I l'Ajuntament, doncs una Platja d'Aro, per sort, és un municipi turístic amb molt, i també amb molta segona residència, per tant, hi ha un bon pressupost. I ens podria durar més, però ja ens dona alguna cosa. I ara estem lluitant, a veure si amb la ràdio Roda, que surt a tot arreu, Mollet, tot arreu, ens hi trobem un patrocinador. Jo deia la broma de Heineken 00, que és Heineken en rock.
Doncs mira, queda dit, a veure si algú...
Si algú vol patrocinador, vol patrocinar el campió de Catalunya, per tot l'any ho posarem a la samarreta i on calgui. Tenim una bona pàgina web, tenim diversos locals també, també no vull oblidar-me, que Hotel Aromar i la discoteca Sassa i el bar Black and White, per exemple, també fan col·laboracions. Anem buscant maneres d'ingressar. Algun any fem loteria, algun any no.
Déu-n'hi-do. Hores i hores, també, com deies tu, de dedicació.
Sí, sí.
Mira, aquí a l'Ona d'Escacs tenim poders màgics. No sé si ho sabies, això. I ara mateix t'acabem d'anomenar, així pel morro, president de la Federació Catalana d'Escacs. Sí, pel morro. Quina seria la primera decisió que prendries?
Ostres, jo intentaria professionalitzar, això sí que és emprenyar algú, fer una mica, o sigui, fer un canvi d'idea amb la divisió d'honor. No tocar la resta de categories, però la divisió d'honor ha de ser tirant cap al professionalisme, perquè no es pot... Primer, que no es poden suportar els costos i no hi ha premis econòmics.
Yeah.
I després, perquè els jugadors... Quin al·licient tenen de venir si no serveix ni per normes? Perquè com juga sense àrbitre, és ridícul. Tu fas una performance brutal, com algun jugador aquest any, que fa 7 de 9, que podria haver fet alguna norma, i no serveix per res. En canvi, si ho concentréssim, com la festa catalana que fan en diferents seus, quatre seus, per exemple, al llarg de l'any, de divisió d'honor, i que tots els equips juguessin allà dues rondes per cap de setmana... i acabaríem més aviat, seria menys costós i amb àrbitre present. Jo faria això dues vegades a Barcelona, una vegada a Lleida, una vegada a Tarragona, una vegada a Girona o Platja d'Aro, saps? Que anés rotant. I això també trobaríem patrocinadors, hotels col·laboradors, perquè els hotels voldrien hospedar tot aquell seguit de gent, que com a mínim se quedaria una nit, perquè hi hauria dues rondes per cap de setmana, mínim, o poder tres, com fan altres lligues arreu d'Europa. No, tampoc estic inventant la sopa d'all.
Sí.
O sigui, és una... Professionalitzar la divisió d'honor.
Molt bé, doncs pinta molt bé. I ja per acabar, Jordi, com t'imagines el teu club d'aquí 10 anys?
El club d'aquí 10 anys? Doncs... o sigui, estem fent una cosa increïble, perquè ja tenim, no sé, 75 fitxes i moltes d'elles de nanos. Pua. Doncs arribar a un mínim de 100-150 fitxes i molta jovent jugant als primers equips. Sempre respectant el nostre tarannà, que som un poble de molts estrangers, per tant, també hi haurà estrangers i jugadors d'aquí. Perfecte.
Doncs Jordi Díaz Comas, president del Club d'Escacs Platja d'Aro, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Enhorabona pel campionat de Catalunya Divisió d'Honor i també enhorabona per la tasca que esteu fent amb la canalla.
Moltes gràcies, Sergi. També vull dir que vam anar a la Copa Catalana, a l'equip B.
Sí.
Allà no va anar-hi perquè no volíem pas fer lliga i copa. No, no, no ens...
Era abusar, això, ja.
No volíem abusar. Volíem cedir el lloc a un històric com l'Olot, que havia guanyat el 77. Aviam si... I em sembla que no va jugar al final l'Olot.
No,
no sé qui va,
no, no va jugar.
Qui ens va suplir a nosaltres. No sé qui ens va suplir.
El campió va ser el Mollet, de fet, eh? Veig,
què dius ara? Hòstia, felicitats en Ramon Caro. Deu estar content.
Segur, coneixent-lo segurament.
Hòstia, va guanyar el Mollet. Molt bé, molt bé.
Segon, el Barberà, per mig punt de diferència, i tercer, Colón Sabadell.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I el Figueres com va quedar?
No tinc resultats aquí. Només tinc els tres primers. Sí. No ho tinc davant.
I el preferent qui va guanyar? Perquè nosaltres ens
Argentona.
Vam donar... Argentona.
Argentona amb 24 punts. Seguit del Vila Olímpica B i el Santa Eugènia.
Mira que bé. Doncs m'alegro per tots. Mira, Santa Eugènia també he jugat jo.
Ah, mira.
Molt bona gent, en Jordi Vidal i companyia.
Molt bé. Doncs Jordi, forta abraçada.
Moltes gràcies. I records amb Vladimir Sayats, que no l'he pogut saludar. Un altre dia el saludem.
Ja està fet,
sembla
això.
Que té obligacions familiars.
Avui obligacions, sí. Gràcies,
que vagi
Jordi.
Molt bé.
Vagi molt
gràcies,
bé.
Adéu.
I seguim. I mira, ara mateix acabem d'improvisar una secció nova. I l'hem improvisada junts amb el Guillem Remisa, el nostre tècnic.
Hola, Sergi.
Guillem, què tal?
Bé.
I el Guillem ha tingut una idea molt, molt bona de també explicar alguna cosa, algun concepte pels nostres oients, segurament els més... experts, evidentment, aquesta secció pues ja ho saben de sobres i més, però per gent que comença podria ser interessant de llançar algun concepte important en les partides. I se'ns ha ocorregut de comentar una miqueta les idees clares que s'han de tenir en una obertura quan comença la partida. I com que tenim l'avantatge, i no és habitual, de que tenim un tècnic de que també és aficionat als escacs, la podem fer plegats, què et sembla?
Perfecte, perfecte.
Molt bé. Què s'ha de tenir clar a l'obertura, Guillem, quan comences la partida?
Aviam, jo quan començo sempre intento avançar un dels dos peons, el del davant del rei o el del davant de la reina, un parell de posicions, i intentar que em quedin aquestes fitxes allà al mig molestant bastant, o sigui, que a l'altre li costi avançar per allà.
Per tant, moure els peons centrals.
Sí.
El per què, ho sabries dir-m'ho?
Bueno, perquè llavors jo puc treure la reina i l'alfil i començar també a atacar jo.
I perquè domines les quatre caselles del centre del tauler, que són les més importants de totes. Peons, com deies tu, molesten molt i no deixen col·locar peces al rival en aquestes caselles tan importants.
Exacte.
Fantàstic. Què més? Més conceptes que tinguis clar i que fas ràpidament a l'obertura?
Bueno, sí, depèn de cap on vegi que va l'altre. Si veig que m'intenta posar el cavall allà en aquell punt en què em pot fer jack i matar la torre, doncs jo també trec el cavall cap a l'altre cantó per impedir, o sigui que es posi allà li pugui matar.
O sigui, treure peces menors ràpides per no quedar molt retrasat en l'obertura i que et puguin enganxar amb alguna...
Sí,
amb alguna combinació de cavall, alfil...
Des del meu punt de vista és evitar que em facin alguna jugarreta, que em faci perdre alguna peça important.
Per tant, és important fixar-te on fiques tu les teves peces, que no et puguin ser atacades, vigilar escacs, a vegades hi ha escacs molestos, que llavors deixes una peça per allà en defensa i te'l mengen. Per tant, una bona norma és treure peces menors ràpidament, alfils, cavalls, i... una que és molt important, és enrocar-te el més ràpid possible per evitar històries, evitar que el rei pateixi, a vegades quedant-se al mig del tauler hi ha obertures molt agressives que pots tenir algun problema. També hi ha una altra norma que és important, que és no moure, si pot ser, dues vegades la mateixa peça en una obertura, tot i que hi ha, evidentment, excepcions. Hi ha obertures que aquesta regla doncs, ens la saltem a la torera, però generalment es perden temps. És molt important els temps que tens quan fas una obertura per tal de que el rival no et guanyi iniciativa. Precisament per això és bo, no és bo, el blanc té certa iniciativa, però clar, si vas perdent el temps i fiques, per exemple, un alfil en un punt en què pot ser atacat per un peó...
Després l'has de fer recular enrere,
fer recular,
no? Perquè t'ha avançat.
L'altre s'ha desenvolupat
més.
Sí, també
és un clàssic, això. Sí,
és un clàssic, no?
Sí, sí.
Més coses, no exposar la dama. Sí que hi ha obertures que surt la dama.
Això sí que ho veig a vegades, que la gent és com reticent a treure ràpid. No la solen treure
no,
ràpid,
no? Perquè si treus molt ràpid la dama, tot i que hi ha obertures que es treu ràpid, però solen ser obertures dubtoses. I quan la dama està...
I això per què?
Perquè et poden atacar la dama i ells van guanyant temps de desenvolupament.
Ah.
És a dir, la dama queda per allà al mig exposada, et treuen un cavall, t'ataquen la dama, se torna a moure la dama, et treuen un alfil, t'ataquen la dama, se torna a moure la dama, i l'altre va desenvolupant les seves peces i tu només vas movent la dama, llavors quedes molt retrasat en el desenvolupament.
Vale, perquè tot l'altre ho tens encara parat al darrere.
Ah, exacte. I bàsicament, segur que n'hi hauríem més, però bàsicament se'ns han ocorregut aquestes, i sí que evidentment per mi el més interessant és quan fas una partida, si jugues per internet, l'Itxess, alguna plataforma d'aquestes, chess.com, etc. Un cop has fet la partida, mirar una mica l'obertura. La mateixa aplicació té uns mòduls i té unes propostes d'obertura i et diuen quina és la millor jugada. Mirar una miqueta, si no deixar la partida per acabada i vés per una altra, sinó, a veure, què ha passat a l'obertura?
Perfecte. I mira, per acabar aquesta secció, una pregunta.
I tant.
Quan has de treure un cavall i estàs molt al principi, és millor que surti cap endintre o cap a l'exterior?
La pregunta que et faré et contestarà. On té més caselles que pugui anar el cavall? Amb una casella de la columna A o la columna A o amb una casella central?
Central.
Central, no pot anar a més caselles. Per tant, com més caselles pugui dominar el cavall, millor. Normalment es treu per l'interior. De fet, hi ha una frase que diu «Cavallo en la orilla és una merdecilla».
Ah, sí? Sí. Hòstia, molt bo.
Sí, són bones. Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí. Gràcies, Guillem. Gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. Salut i escacs.